li diré un marcià perquè sé que no. Bé, no el veuríem, un marcià. Que per molt que ens ho imaginem, no en veurem mai, de marcià.
Oye, ja pots fer la pregunta, ja, que hi ha molt a dir sobre...
No, però jo
presento una diapositiva i dic, sí, cony, que n'hi ha de marxants, hasta íberos i tot. I és una fotografia on soc jo amb l'aparato que va...
Però marxians no n'hi ha. Ho han demostrat, això. No n'hi pot haver.
Ja, si vols, te ho explicaré de dalt a baix.
Ah, doncs ja ens ho explicarà tot, doctor.
És un nou tema.
De tota manera, a vostè li agradaria trobar-se un ésser d'una altra galàxia, d'un altre planeta... Un extra terrestre.
Bé, vull dir, no estem actius.
Sí, sí, ara estem actius, ja ens estan escoltant a tot Catalunya.
Ah, caram. Bon dia, doncs.
Bon dia.
O bona tarda. De fet, la persona que va començar aquest problema va ser el doctor Frank Drake. Va fer una fórmula i va calcular la probabilitat de que existissin civilitzacions a la nostra Via Làctea. I va arribar a la xifra de 100.000. El meu amic Carl Sagan deia, no, més, milions. I, en fi, jo ho vaig començar a mirar i no fa gaire, 2 anys que vaig presentar primer al llac Como, en una reunió que es feia a Itàlia, on hi participava també gent de l'Església, un que parlava sobre Déu, i un servidor vaig parlar sobre la probabilitat d'existència de civilitzacions extraterrestres, diguéssim, a la nostra Via Làctea. I fent un intent, diguéssim, de veure les dificultats que hi podia haver, perquè primer apareixés la vida i després apareixés un ser ja més avançat i intel·ligent, va arribar a la conclusió de que a la nostra galàxia, com a màxim, si hi són, deu haver unes 100 civilitzacions, un centenar.
A la nostra galàxia.
A la nostra galàxia, sí, perquè, és clar, no podem parlar d'altres galàxies com Andròmeda i altres, encara que sí que les podem fotografiar i tal, no? Que la nostra galàxia està bé perquè hi ha 10 elevat a 11 estrelles, o, en fi...
Déu-n'hi-do, això és un munt de zeros, eh?
Sí, això mateix, això és 100.000 milions d'estrelles. Per tant, diguéssim, comencem amb una base molt gran. Per tant, comprenc que el Carl Sagan i el Frank Drake pues, estiguessin bastant optimistes en aquest sentit, no? De dir, per què hem de ser sols nosaltres? I avui dia encara no ho sabem. El que sí, de fet, vull dir, tornant a la presentació que vaig fer a Itàlia i que arribava a un centenar després de fer el càlcul de probabilitats de les distintes dificultats que es trobaria la evolució dels sers vivents fins a arribar a l'home, aleshores em vaig donar compte que encara que hi fossin aquest centenar, és igual, tampoc ho sabríem.
No, per què?
Per què? Perquè la que estaria més propera estaria a 10.000 anys llum de nosaltres. 10.000 anys llum de nosaltres vol dir nosaltres tenim una civilització de 10.000 anys. Si els enviéssim una informació ara, al cap de 20.000 anys la rebríem.
Rebríem la tornada.
La resposta. Jo crec que d'aquí de 20.000 anys ja no hi serem. No és que vulgui ser pessimista, però vull dir... El pas que anem, de fent malbé la Terra com l'estem fent malbé, jo crec que ja no eixirem.
Ja no quedarà aquesta espècie.
Home, tot depèn. També tinc molta confiança en l'home, que té la intel·ligència suficient per saber les monstruositats que està fent i, potser, corregir. Corregir el que està fent, però hem de pensar... que precisament jo crec que això diria que és una de les conquestes més grans de la humanitat, és haver sigut capaços, gràcies al president Kennedy per un costat i als russos per l'altre, perquè van començar amb el projecte Sputnik i després el Yuri Gagarin, que el Kennedy va dir, ah sí, doncs d'aquí 10 anys nosaltres serem a la Lluna.
Especial...
I, efectivament, sé el que costa de muntar un sistema, diguéssim, d'exploració espacial, perquè he participat en 2, l'Apollo i el Viking. I, aleshores, al cap de 10 anys érem a la Lluna. I el bon amic Neil Armstrong, que és el que va dir, un petit pas per l'home, un gran salt per la humanitat, crec que és una gran realitat. Però l'aspecte més important és un de reflexió. Perquè arribes a la Lluna i mires a la Terra i la veus tan petita, i dius, cony, allà vivim, amb aquest petit planeta blau, amb recursos limitats. Home, si no ens ajudem els uns als altres, si no mirem de conservar els recursos que tenim, doncs mal anirem.
I sembla que en parlem de tot això avui. Abans, però, permetin que el presenti, entrem d'aquesta manera sempre al programa. Estem en plena conversa, obrim el micròfon i molt sovint passa el que ha passat avui. El convidat diu, però ja estem en directe. Doncs sí, estem en directe. Avui, amb un ciutadà que alguns han qualificat com el savi català més universal dels que tenim. Un home nascut a Lleida, al febrer, el 26 del 10 de 1923.
26 d'octubre del 23, efectivament.
I que avui ens acompanya, és tot un plaer tenir-lo aquí, el doctor Joan Oró.
La solució, amb Carles Pérez.
Saben els nostres oients que un cop al mes ens acostem a aquestes personalitats del nostre país que tenen moltes coses a dir, que ens poden explicar la seva experiència, transmetre-la i també al mateix temps les seves reflexions sobre el moment que estem vivint. El doctor Joan Oró ha mirat cap enfora, cap a l'univers, a la recerca d'aquesta vida intel·ligent en altres galàxies i potser, veient les coses des de fora, ha tornat a mirar cap aquí. Una mica, l'altre dia llegia un llibre de l'aproximació a la saviesa del Raymond Paniker i explicava que totes les civilitzacions ho feien una mica així, no? Hi havia un home que era el que guiava el poble, que sortia cap enfora, mirava què passava allà i llavors tornava per ajudar.
Home, jo crec que és una cosa que ho hauríem de fer tots.
I creu que ho fem o només estem buscant punts de fugida?
Jo diria que potser no lo suficient que ho hauríem de fer. És a dir, jo diré una frase curteta, diguéssim, un millor coneixement del món còsmic que ens envolta i de nosaltres mateixos ens portaria, diguéssim, a unes conclusions de, en quant a la nostra conducta i a una convivència més gran. I faria possible un millor progrés de la humanitat, tot i seguint, diguéssim, la pauta dels nous descobriments que es fagin la ciència, la tecnologia i aprofitant-los, no? O sigui, si alguna cosa jo m'agradaria que es fes, i permetem que faci un incís aquí, és que sí, que si miro des de fora a Espanya, ja que tu dius mirar des de fora, no? La veig Espanya junt amb Portugal i Grècia que estan a la cua d'Europa. I per què hi estan? Simplement perquè en lloc de dedicar un 0,9% a la investigació científica i tècnica, hi haurien de dedicar el doble del producte interior brut. I ara llegeixo, en fi, un diari que aquest trimestre hi ha hagut un superàvit d'un bilió de pessetes. Pues, per l'amor de Déu, empleeu-lo adequadament. Feu que les universitats puguin acollir persones que avui dia estan escampades pel món i fer recerca aquí i que es relacionen amb les empreses i que aquestes siguin més competitives i anem a la producció de noves coses i millorar el rendiment científic, tècnic i econòmic del país. Aleshores aniria millor.
Ja sap aquella frase, no? Que inventen ells.
Ah, això mateix. Malauradament, aquesta és una frase que la tenim clavada, em sembla, a la mèdula espinal. I l'hauríem de traure.